Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Molt bona tarda, encenem la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Rebim, com sempre, la salutació a la realització del Marc Pairés i que us parla amb molt de gust José Miguel Cruz. Avui començarem parlant d'un tema que hem parlat unes quantes vegades aquí a la Linterna, però que ara ja s'ha confirmat, a més, amb un estudi propi de casa, aquí, amb donants de sang a Catalunya. Un estudi entre donants de sang, catalans en aquest cas, fet per el Banc de Sang i Teixits i la Universitat de Barcelona, evidencia la relació entre el grup sanguini i la Covid-19 de forma prou significativa, eh? Parlem amb el doctor Eduard Muñiz, que és cap del Laboratori d'Immunomatologia del Banc de Sang i Teixits. I ho farem aquí a la Linterna. I parlarem també de la crisi econòmica que arrosseguem per culpa de la pandèmia. El 95% dels comerços adherits a Barcelona Oberta tanquen el trimestre, aquest passat trimestre, amb pèrdues. Ho parlarem amb la Núria Aparicio, que és directora general de Barcelona Oberta, i parlarem de cap on caminem, quin és el futur, sobretot la vista posada a la campanya de Nadal i de cara a les ajudes que poden rebre en aquest sector. I parlant de sectors i parlant de sous, parlarem dels sous. Quins són els sectors que més cobren ara mateix? Quins serien els sectors adequats? Bé, ja us puc avançar que si ara mateix esteu buscant feina o si ara mateix voleu, doncs, afegir nous coneixements a la vostra polivalència de tècnica de feina, doncs mireu cap a l'electrònica, mireu cap a... L'electrònica és el cap, vull dir, la tecnologia és el futur i el present en qüestió de feina, en qüestió de feina. Ho parlarem amb el Carlos Avelló, que és director d'Spring Professional a Catalunya, que són els autors d'aquest estudi. I tancarem, com tots els divendres, parlant de cinema, amb el Víctor Esquirol, el nostre crític de cinema i d'altres cines Europa, per parlar de tres pel·lícules: La voz humana, que és la nova pel·li d'Almodóvar, Una vez más, i Antología de un pueblo fantasma, seran les tres pel·lis de les que parlarà el Víctor Esquirol aquí a la Linterna. Però, com sempre, comencem amb la informació de serveis. I el temps ens ho explica el Moisés Camuñas. Molt bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte esperem a Catalunya una jornada de treva de pluges, tot i que no es descarta algun ruixat ocasional de matinada al nord-est, amb predomini durant el dia de cels poc ennuvolats o clars. Pel que fa a les temperatures, les mínimes baixaran lleugerament amb gelades febles al Pirineu i amb uns valors en general de 7 graus a Lleida, de 10 a Girona i de 13 a Tarragona i a Barcelona. Mentrestant, les temperatures diurnes baixaran al nord-est i presentaran pocs canvis a la resta, amb màximes que seran de 23 graus a Tarragona, de 22 a Barcelona i a Girona i de 21 a Lleida. Per últim, el vent bufarà de component noroest al litoral, tot i que girarà amb el pas del dia vent del sud-oest de fluix a moderat, mentre que a l'interior serà vent fluix amb predomini de les components oest i sud. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ja sabeu que per continuar informats sempre ens podeu seguir a les nostres xarxes socials, a Twitter, @cope_catalunya, a Instagram, copecatalunya, i a Facebook, facebook.com/copecatalunya, i que totes les xerrades que fem aquí al programa sempre les podreu tornar a sentir i recuperar, fins i tot ampliades, a la web de la casa, www.cope.es. Hora de repassar el que ha donat a si l'actualitat d'aquest divendres, dia 23 d'octubre, amb la Yolanda Bernal. Yolanda, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguda, com sempre, Yolanda.
Gràcies, Cruz.
Reunió a aquesta hora del govern català per abordar si demana o no l'estat d'alarma.
Sí, el govern està reunit de forma extraordinària des de fa aproximadament mitja hora. Sobre la taula, la conveniència o no de demanar la declaració de l'estat d'alarma, això donaria marge a la Generalitat per aprovar el toc de queda a Catalunya. Si això acabés passant, s'estudiaria llavors la reobertura de bars i restaurants amb limitacions horàries. La realitat és que la situació continua sent molt preocupant a casa nostra, amb una velocitat de transmissió del virus molt alta. El risc de rebrot se situa ja en 635 punts. Avui s'han confirmat 5.043 casos nous i continua creixent el nombre de pacients als hospitals. La consellera de Salut, Alba Vergés, torna a fer una crida a reduir la mobilitat i els contactes socials.
Demanem, doncs, aquesta contenció general de les interaccions socials a tot el país, per poder, entre totes i tots, perquè depèn de nosaltres, depèn de totes i tots, poder baixar aquest creixement.
Doncs Salut ha anunciat avui que Creu Roja i Open Arms s'incorporen als equips per fer cribatges als centres educatius amb la voluntat de treure pressió als centres d'atenció primària.
Una multa de 900 euros i 3 mesos de retirada de carnet per al conductor que va matar una nena de 4 anys a Bonmatí, a Girona.
La família, evidentment, ha rebut aquesta sentència amb ràbia i impotència, una sentència que conclou que l'acusat es va distreure perquè estava pujant la finestra, però no hi ha evidències de que n'és begut quan va provocar l'accident. Els fets van passar fa 4 anys. El conductor va atropellar la nena i la seva mare quan caminaven pel voral de la J532. Anaven també els dos germans de la petita. Precisament, l'home va fugir quan un dels germans li va donar un cop de puny. Per Lilo Villasante, delegat de l'associació Stop Accidents, la sentència és ridícula.
És irrisòria, és vergonzosa que una persona que da positivo en alcohol con 0,56 que mata a una chiquilla y deja herida a la madre se le ponga una condena de 900 euros. Es que es vergonzoso. El mensaje que estamos lanzando a la sociedad, a los conductores, es un mensaje de inmunidad.
La família ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
El gran recapte d'aliments d'aquest 2020 serà virtual i només acceptarà donacions econòmiques degut a la pandèmia.
La campanya tradicionalment consistia en una recollida d'aliments en supermercats, però enguany s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies actuals. Hi haurà uns 600 punts d'informació repartits per tot Catalunya, a mercats i supermercats, amb voluntaris que no pertanyin a col·lectius de risc. Aquests punts tindran sistemes de donació virtual, però per motius sanitaris no es podran acceptar aliments físics. La convocatòria d'aquest any és més necessària que mai. La demanda d'aliments s'ha incrementat un 40% arran de la pandèmia i la situació pot anar pitjor. Lluís Fatjó és el director del Banc d'Aliments de Barcelona.
Estem parlant que el gran recapte l'any passat vam recaptar més de 4 milions de quilos. Aquesta perspectiva que ens estava també assenyalant les entitats socials de que això va a més i que, per tant, nosaltres necessitaríem superar molt aquesta xifra d'aliments. Aquest és un gran repte amb una situació de canvi de format que ho fa molt difícil.
La recollida d'aliments virtual es podrà fer del 16 al 21 de novembre. A les caixes dels supermercats els clients podran adquirir bons d'entre 3 i 50 euros que després aniran al banc dels aliments.
La planta de Bosch a Castellet i la Gornal continuarà oberta fins al 30 de novembre del 2021.
Els treballadors han arribat a un principi d'acord amb la direcció de l'empresa sobre l'expedient de regulació que hi havia damunt de la taula. Segons aquest preacord, la fàbrica segueix oberta fins a finals de l'any que ve i no hi haurà acomiadaments fins aquest moment. Ara es crearà una comissió per buscar inversors. Segons els sindicats, hi hauria empreses interessades en quedar-se a les instal·lacions. Josep Anton Llenas és el secretari del comitè d'empresa.
A partir de lo que seria la ratificació de l'acord, hi hauria un primer grup de sortida de 50 treballadors. A partir d'aquí hi hauria una sèrie de baixes voluntàries a qui es volgués acollir aquest acord, però mantenim el que és l'esperança d'aquí a finals de novembre intentar trobar algun comprador doncs, que ens donés la màxima ocupació als treballadors que es volguessin acollir.
Segons els sindicats, aquest preacord permet guanyar uns mesos de temps per trobar una sortida viable que redueixi al màxim la destrucció de llocs de feina. En aquesta planta de Bosch hi treballen 300 persones.
I la Guàrdia Urbana de Barcelona reforçarà el patrullatge nocturn a Ciutat Vella i l'Eixample a partir del gener.
El cos incorporarà 99 agents al torn de nit i es crearà dues unitats per gestionar els incidents que es produeixen en aquests dos districtes, que són els que acumulen un major nombre de serveis. Pedro Velázquez és intendent major de la Guàrdia Urbana.
La realitat pròpia del districte, amb molts espais, amb molta vida nocturna, que no satures el centre de la ciutat, considerem que això és un argument suficientment sòlid com perquè aquests districtes, els efectius, la Guàrdia Urbana, els responsables d'aquestes zones, tinguin la seva preocupació, sigui preferentment al territori on estan ubicats.
La creació d'aquestes dues unitats implicarà una remodelació completa de la distribució de les comissaries que funcionen de nit. La idea és que cada districte tingui la seva pròpia unitat nocturna.
Joan Donal, moltíssimes gràcies. Que acabis de passar una bona tarda i ara sí un millor cap de setmana.
Avui sí. Vinga, doncs, fins dilluns.
Fins
que vagi
dilluns.
Bé.
Cuida't. L'actualitat esportiva en mans del senyor José Luis Gil. Senyor Gil, molt bona tarda.
Senyor José Miguel Cruz, què tal? Molt bona tarda.
Doncs encantat de sentir-lo, com sempre. Escolti'm, demà tenim partidazo, tenim clàssic de Lliga al Camp Nou.
4 de la tarda sense públic, però no deixa de ser un clàssico, eh? Escolti, senyor Cruz, què farà demà el Barça al clàssico? Guanyarà bé, guanyarà, empatarà, perdrà? Vostè com ho veu?
Home, jo, si hagués de fer una aposta ara mateix, diria que guanyarà.
Doncs llavors estaria vostè amb el 33% de copenautes que estan responent a l'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, una de les dues, @esportscope. 33% el Barça guanya, i prou. 26,8% guanya bé, guanya contundentment, golejant, potser, 26,8%. Empata, posaria una X a la travessa, el 20,6% de copenautes. Encara diuen que el Madrid pot donar la campanada al Camp Nou al 19,6% de copenautes. Ja han parlat els protagonistes que estan, com diria el tòpic, velando armes pel partit de demà al Camp Nou, amb arbitratge del debutant en estas líderes, Martínez Munuera. Última hora del Barça, per on passa Elena Condis? Bona tarda.
Hola, Gil, bona tarda. Doncs que Jordi Alba ha tornat a la convocatòria de 24 jugadors, ha rebut l'alta mèdica després de completar avui el seu segon entrenament, l'últim, de fet, a la plantilla, perquè Koeman ha trencat amb la seva litúrgia i demà, tot i que el Barça jugui al Camp Nou, a la prèvia del partit no hi haurà suau sessió. Jordi Alba apunta titular, el tècnic ha dit que té molt bones sensacions i que si no hi ha algun problema, alguna molèstia d'última hora, farà de la partida. Per tant, el veurem després de perdre's els dos últims partits per una lesió als isquios. El gran dubte continua sent Griezmann, perquè el que és segur és que Busquets, que va descansar en Champions, tornarà a l'11 titular. I Griezmann, jo pensava abans d'escoltar Koeman que sí, que el veuria, però és cert que el tècnic no se'l veia massa entusiasmat. Quan ha parlat d'ell, ha parlat del francès com un jugador més, també remarcat que l'important és l'interès col·lectiu i no tant individual, i ha vingut a dir que està una mica cansat, que sempre li preguntem per Griezmann, que no va jugar ni un minut contra el Ferencváros. Escoltem.
Tiene opciones de jugar y yo creo que no es bueno de discutir para cada partido su función, porque yo creo que hay más jugadores y claro que es un jugador importante y queremos como staff técnico que queremos que está todos los jugadores al mejor nivel posible, y además es el equipo es lo más importante, eso que tenemos que planificar por el partido de mañana. Planificamos cosas tácticas y elegimos los mejores jugadores para sacar el mejor resultado posible para mañana.
La titularitat, doncs... Deies, Elena.
Deia que l'actualitat del Barça, evidentment, no només va marcar aquest partit, perquè a Koeman també se li ha preguntat per tots els embolics extraesportius, després que avui Piqué hagi estat protagonista amb les seves crítiques a la directiva en aquesta entrevista a La Vanguardia, i Koeman ha estat clar, ha dit que veu els jugadors endollats, que no creu que els estigui afectant tota aquesta negociació dura per la rebaixa salarial ni tots els conflictes institucionals que ara mateix hi ha a l'entitat, però també té clar que si veiés que els pot repercutir negativament, els agafaria un a un per parlar-ne cara a cara. Un clàssic, el de demà, que ha dit que veu molt igualat i que pot ser decisiu que jugui o no Sergio Ramos al Real Madrid.
Doncs d'això en parlem ara. Gràcies, Elena. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Perquè Sergio Ramos és la novetat a la convocatòria del Real Madrid. Ha dit Zidane que està al 100% un Zidane, un Madrid, millor dit, que arribarà al Camp Nou després d'haver perdut en Lliga contra el Cádiz, a casa, i a la Champions contra el Shakhtar, també a Valdebebas. És víctima de cara al partit de demà al conjunt blanc? Diu el seu entrenador que no.
Bueno, ni de víctima ni de nada. Al final es un partido, es un buen partido para indicarnos nosotros que bueno, que queremos cambiar la situación, y es lo que nosotros vamos a intentar hacer un gran partido de fútbol. La actitud no va a ser el problema. Mis jugadores siempre quieren, tienen motivación y concentración para hacer las cosas bien, nada más. Pensar a jugar al fútbol, pensar a positivo y pensar a hacer un gran partido de fútbol.
Doncs veurem què és el que passa demà des de les 4 de la tarda al Camp Nou. Ho explicarem, evidentment, al Tiempo de Juego, senyor Cruz.
Molt bé, parlem del capítol del dia de temes extraesportius.
Que ens ho explica el Víctor Navarro. Ara va de la taula de negociació rebaixa salarial jugadors. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Cruz, Gil. Segons ha pogut saber Sportscope, a les 5 de la tarda els jugadors del Barça han enviat un burofax al club comunicant que la setmana vinent s'hauran a negociar la segona retallada salarial. Ho faran amb condicions. Es mantindrà formalment una única mesa de negociació, però seran dos processos diferenciats entre treballadors i futbolistes. S'aconsegueix així el que volia la plantilla, diferenciar els dos col·lectius. Durant el cap de setmana prepararan la negociació i decidiran qui anirà. Ara mateix, fonts properes als jugadors asseguren aquesta emissora que serien 3 o 4 persones i cap d'ells un jugador.
Doncs veurem què és el que passa. Segona divisió, senyor Cruz.
Endavant, sisplau.
Sí, perquè no només de Clàssico vive el hombre en plana futbolística. Repassem la jornada dels catalans. Diumenge, un quart de set de la tarda. Tenerife Espanyol, l'Espanyol líder i amb capitans confirmats. David López, Diego López, Cabrera i Adrián Embarba. Vicente Moreno, el joc dels blanquiblaus pot millorar.
Lo que me preocupa es trabajar, que el equipo tenga las ideas claras y que sigamos sumando y ganando y estando en la línea de lo que estamos. Cosas a mejorar las hay y cosas buenas las hay y mucho, porque si no, no es posible estar tampoco en una situación en la que estamos actualmente, ¿no?
Dissabte, 8:45, Castellón-Girona. Tornarà Estuani, la lliçó de Lugo a presa, Francisco.
La media hora de Lugo es para analizarla, como así lo hemos hecho, y por supuesto saber que mañana nos toca otra vez. Ser muy humildes, trabajar muchísimo, saber quién somos y cómo queremos ganar los partidos, y a partir de ahí, bueno, espero que mañana podamos dar una versión diferente a esa media hora.
I diumenge a les 9 de la nit, Zaragoza-Sabadell. Arribaran els primers punts, Hidalgo, a la corda fluixa, però és també qüestió de sentiments.
Mira, sé d'acabar això, Àlex. La situació és la que és. L'entrenador està exposat sempre que quan no venen les victòries i els punts, el meu càrrec està en joc. Però això per mi va molt més enllà del meu càrrec. Jo sóc de Sabadell, sóc del Sabadell, més enllà que el meu càrrec. És alguna cosa més, és alguna cosa sentimental.
Un 52,3% de copenautes creuen que l'Espanyol guanyarà el camp del Tenerife, un 25% que guanyarà el conjunt xitxarrero, un 22,7% han apostat per l'empat en aquest Tenerife espanyol. A l'altra pregunta del dia, al nostre compte de Twitter, @esportscope, la travessa del Tenerife espanyol.
I escolti'm, en qüestió de bàsquet, Mirotic no jugarà el clàssic de bàsquet, no?
D'aquí dues hores, una mica menys, és l'última hora d'aquest Barça-Madrid-Eurolliga bàsquet. Alberto Díez, bona tarda.
Què tal, Gil? Bona tarda, Cruz. Doncs sí, Nico Mirotić, sobre les 6:15 de la tarda, ha estat oficial el que venim explicant en aquesta sintonia per protocol d'Eurolliga i per 12 hores, perquè l'Eurolliga marca que els jugadors que han estat positius per Covid han d'estar 14 dies confinats. Doncs bé, per 12 hores i després de donar dues vegades negatiu ahir a la tarda i aquest matí en dues proves PCR, Nico Mirotić no podrà jugar aquest clàssic de les 9 de la nit. Són a punt d'arribar tant el Barça com el Real Madrid al Palau Blaugrana, on ja ens trobem a punt d'entrar per començar a preparar aquest partit que és a la cinquena jornada de l'Eurolliga. El Barça arriba amb 3 victòries en 4 partits, el Madrid amb només una, més exigències del conjunt blanc. No hi serà Kosser, tampoc Carroll, i una altra absència al conjunt blaugrana, la de Víctor Claver, que té problemes a la fàscia plantar, ja fa uns quants partits que no està a disposició de Jessica Vicius, que sí que recupera, perquè per una decisió tècnica el va deixar fora del partit de dimarts de la Lliga Endesa, a Corey Higgins. És el segon clàssic de la temporada, de veritat, senyor Gil. El primer el va guanyar el Real Madrid a la Supercopa Endesa.
Gràcies, Alberto. Bona tarda.
Bona tarda, bon cap de setmana i molta prudència i molta salut a tots, eh?
Bon cap de setmana. Gràcies. A tu, a vostè, senyor Cruz, i en pròrroga, que hem d'endarrerir el rellotge a la jornada de dissabte.
Sí, no oblideu que tenim el canvi horari. Aquest canvi horari, ja sabeu que la matinada de dissabte a diumenge, a les 3 de la matinada de diumenge, tornaran a ser les 2 de la matinada. Hem d'endarrerir els rellotges. Senyor Gil, moltíssimes gràcies.
Bon cap de setmana, malgrat tot, senyor Cruz.
Igualment.
Adéu.
Ja sabeu, amb aquest... Heu notat, no?, que aquest any no hem fet la famosa i ja la clàssica peça de parlar del canvi horari, si és necessari, si no és necessari, si realment estalvia energia, si no hi ha energia. De fet, es va crear una comissió per aquest canvi d'horari i, bé, no es va arribar a una qüestió concloent, perquè no només és una qüestió de canvi d'horari, sinó que hi ha aspectes socials entre, per exemple, l'est i l'oest de la península Ibèrica, en conforme fins i tot una hora, més d'una hora, fins quan es fa, per quan es fa de nit. Bé, el cas és que, d'entrada, canviarem l'hora de la nit de dissabte a diumenge. Bé, d'aquí res parlem amb el doctor Eduard Muñiz, cap del Laboratori d'Immunomatologia del Banc de Sang i Teixits. Per què? Doncs perquè un estudi entre donants catalans evidencia la relació entre el grup sanguini i la Covid-19. Parlem de seguida aquí a la Linterna, COPE Catalunya i Andorra, però abans, si em permeteu, us transmeto el missatge de Línia Directa. I claro, ya lo sabéis, que los coches evolucionan cada día más, pues no es una novedad. Bueno, y si ya hablamos de Línea Directa, ya ni te cuento, un seguro de coche que siempre te ayuda, porque ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Ens arribarem a 8:45 del vespre d'aquest divendres, dia 23 d'octubre del 2020. Un any que... Bé, que... Quin anyet estem passant, eh? El cas és que la ciència s'ha posat molt les piles, molt les piles d'aquesta pandèmia per treure el per què, el com, com es pot lluitar, d'on ve, com es pot combatre tot això. El cas, i no és la primera vegada que parlem d'aquest grup sanguini, al principi hi havia evidències, però ara ja tenim estudis ferms sobre la taula, conforme la relació entre el grup sanguini i la possibilitat de patir la Covid-19 i els seus efectes més greus. És un estudi entre donants de sang catalans que evidencia aquesta relació. És un estudi que ha fet, que ha elaborat el Banc de Sang i Teixits i la Universitat de Barcelona. I, a més, tenim el cap d'aquest estudi amb nosaltres al telèfon, el doctor Eduard Muñiz, que és cap del Laboratori d'Immunomatologia del Banc de Sang i Teixits. Doctor, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut.
Gràcies.
El cas és que ja feia unes setmanes que es parlava de tot això, d'aquesta possibilitat, i ara hi ha estudis ferms sobre la taula. Quin és el marge de protecció que pot donar el grup sanguini a una persona?
Aviam, l'estudi que nosaltres hem fet, el que demostra i confirma d'alguna manera és que les persones de grup 0 gaudeixen d'un cert grau de protecció respecte a la resta de grups sanguinis. I una mica li en revés passa amb el grup A, que tindria un risc superior de contraure aquesta infecció. Això és el que nosaltres hem pogut veure en donadors de sang que s'han infectat i que, posteriorment, quan s'han restablert, han vingut a oferir el seu plasma com a tractament d'altres possibles malalts. Quan nosaltres analitzem els grups sanguinis d'aquestes persones donadores de sang que s'han infectat i el comparem amb aquells donants que no s'han infectat, que són donants regulars de sang, veiem que hi ha diferències. I les diferències són aquestes que els acabo d'explicar. El grup 0 gaudiria d'una certa protecció i el grup A tindria, en principi, un risc superior de contraure la infecció.
Però que quedi... No sé si és així, però no t'immunitza, no?
No, no té res a veure amb la immunitat.
D'acord.
Això és una qüestió de grup sanguini i dels anticossos de grup sanguini, que tampoc són els anticossos que estem acostumats aquests dies a sentir contra la Covid-19. Són anticossos que tenim, depenent del grup sanguini que tenim, i que van en contra de la resta de grups que no és el nostre. El perquè de tot plegat...
Clar, és la pregunta que em va fer. M'hagis de pensar bé perquè, clar, se m'aboquen les preguntes, i la pregunta és per què passa això amb el grup 0, per què passa amb l'A això, i per què el B i l'AB queden així entremig?
Doncs el que passa, que això s'ha explicat poc, és que hi ha una proteïna d'aquest virus, la proteïna S, que és determinant a l'hora d'invadir el nostre organisme i d'enganxar-se, diríem, al receptor de la cèl·lula que el rep o que el rebutja, que es vesteix, que es decora com si fos un grup sanguini. I aquests anticossos naturals que tenim en funció del grup sanguini que tenim, en funció del grup ABO que tenim, estan preparats per lluitar contra aquells grups que no són el nostre i també contra aquest virus que es presenta com si fos un grup sanguini. Si vostè recorda, les persones de grup A sabem que tenen anticossos anti-B. Les persones de grup B tenen anticossos anti-A. Els AB no en tenen cap dels dos i els zeros tenen anti-A i anti-B. Això vol dir que els zeros d'alguna manera estan com més armats, tenen més exèrcit preparat per intentar evitar a la porta d'entrada del virus que aquest entri. Aquesta seria la raó per la qual els zeros gaudirien d'un cert grau de protecció i els altres grups estarien en aquest sentit una mica més desprotegits, especialment el grup A en el nostre mitjà.
Per què el grup A i el B no? O no tant?
És un problema de la quantitat de persones que tenen un o un altre grup. Les persones de grup A i de grup 0 van una miqueta a l'igual, tenim un percentatge similar, per sobre d'un 40%. El grup B és molt més baix, estaria al voltant d'un 10-15%, i el grup AB és realment molt, molt baixa la representació. Per tant, és un problema que, lògicament, es fa més evident quan els A's, en un sentit, podríem dir, més negatiu, o amb els zeros, en un sentit més positiu o de més protecció. Jo, si em permet, el que voldria dir, perquè no m'agradaria que això fos rebut amb una certa alarma per part del grup A i amb una certa relaxació per part del grup 0, que els grups sanguinis serien un dels elements, un dels, segurament, molts factors genètics que poden condicionar la susceptibilitat o el risc d'infectar-se. Hi ha altres molts factors que s'estan estudiant i que segurament acabaran configurant un perfil de susceptibilitat o de risc dintre del qual el grup sanguini serà un element més.
D'acord. Bàsicament, hem d'entendre una cosa, que el fet de que tinguis el grup 0 no t'has de relaxar, és a dir, has de mantenir les mateixes mesures de seguretat, mascareta... Vull dir, que estiguis una mica més menys propens a aquest contagi no significa que no et puguis contagiar.
Exactament. I a més, tot això que explico és factible sempre i quan el nostre sistema immunològic sigui fort. I quan és fort? Doncs preferentment en persones joves, el sistema immune es va envellint també amb l'edat, i sobretot en persones sanes com aquests donadors de sang que nosaltres hem analitzat. Per això són donadors de sang, perquè no tenen cap altra patologia. Per tant, atenció, aquesta defensa que pot significar ser de grup 0 respecte als altres grups es compleix tant en quant som joves o relativament joves i tenim un sistema immunològic potent.
Doncs, doctor Eduard Muñiz, cap del Laboratori d'Immunohematologia del Banc de Sang i a més investigador principal de l'estudi del que hem parlat, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres a la Linterna, molt amable.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Una cosa ha de quedar clara, ho repetim. Aquesta qüestió no és que t'immunitzi, no ets immune. Si tens el grup 0, no ets immune al coronavirus. El pots enxampar igual. El que passa és que si tot està bé, el teu organisme està bé, tens una, com explicava el doctor, una edat relativament jove i estàs bé de salut, bé de defenses, doncs sembla, dona la sensació que t'estudi, apunta que tens molts més números de sortir bé de tot això. Bé, insisteixo, això no vol dir ni molt menys que no t'hagis a posar les mesures de seguretat, és a dir, mascareta, rentat de mans, distància de seguretat, etc, etc. I que no vagis a donar sang. Donar sang és donar vida, ja ho sabeu, eh? Bé, interessant l'estudi que s'ha fet, interessant la xerrada que hem tingut amb el doctor. De seguida parlarem de conseqüències d'aquesta pandèmia de coronavirus. Ho parlarem amb la Núria Aparicio, que és directora general de Barcelona Oberta. Però abans us transmeto el missatge de Securitas Direct. Cada vez son más personas las que deciden proteger su hogar y su familia instalando una alarma de Securitas Direct. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa. Cuentas con el mayor número de expertos de seguridad listos para actuar las 24 horas en caso de riesgo o cualquier emergencia. Así que confía en Securitas Direct. Son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Dicen que el tiempo es lo más valioso del mundo. Por eso en la Iglesia damos todo el que tenemos para ayudar a los demás. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora en tu parroquia con tu tiempo.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Doncs hem tocat ja 8:45 del vespre d'aquest divendres. Parlem de que del titular no és un titular d'aquells per tirar coets, ni molt menys, més aviat tot el contrari, i que segueix amb aquesta catàstrofe econòmica que ens està deixant la pandèmia. El 95% dels establiments adherits als eixos de Barcelona Oberta tanquen l'estiu, és a dir, el trimestre aquest d'estiuenc, amb vendes negatives. Parlem de tot això i de què es pot fer amb la Núria Paricio, que és directora general de Barcelona Oberta. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com s'encara el futur? Tenint tot aquest plantejament i treure sobre la taula, com es pot plantejar en els mesos que venen per davant?
Home, la gent està molt esperançada amb la campanya de Nadal, i la veritat és que esperem que, bueno, si tot acaba anant bé i realment aquestes restriccions que estan fent fan que baixi el contagi, per tant podem tornar a tenir uns mesos de més o menys normalitat, la gent té moltes ganes de sortir, té moltes ganes de comprar, de passejar pels carrers, per tant encetem la campanya de Nadal amb molta il·lusió. Si això no passa, perquè realment no, tal les notícies que ens estan donant de possibles confinaments, o avui mateix deia el president, no?, que si alguna comunitat autònoma volia fer l'estat d'alarma, els hi donarien permís, no?, si les xifres seran molt alarmants. Clar, amb tota aquesta perspectiva, la veritat és que hi ha un futur una mica negre. Però, bueno, esperem que la campanya que es pugui fer amb normalitat, o a una mínima normalitat, vaja.
Llavors, què es pot fer per intentar parar el cop, a part de la campanya de Nadal, en qüestió, per exemple, d'impostos, perquè no sé si teniu una previsió de locals que podran tancar perquè no poden aguantar?
Bueno, sí que tenim una previsió, perquè, de fet, vam fer, bueno, tal com tu has dit, no?, amb aquesta enquesta, ja ens diuen que més del 50% possiblement tancaran abans de Nadal. Què és el que hauríem de demanar? Què és el que estem demanant, no? Pues una moratòria dels impostos, una moratòria o condonació, perquè al final no ens oblidem que a l'abril acaben els crèdits ICO, i per tant tota aquella gent que ha demanat els crèdits ICO l'han de retornar. I això és un altre problema. Els ERTEs acaben també al desembre. Vull dir, si a l'Estat i les administracions, per tant Generalitat, Ajuntament i l'Estat, no entenen que en aquesta situació no es pot continuar, bueno, pues llavors hauran, diguem que seran responsables de l'atur que pot venir després. El que hem demanat, no només nosaltres, sinó moltes de les organitzacions, és ajudar en el tema de lloguer, com ha passat ara amb la Generalitat, o condonar impostos. O sigui, no pot ser que una botiga estigui oberta, que estigui tancada, o que estigui amb unes pèrdues com ens han dit, i que continuï pagant el lloguer, els impostos, l'IVA, les societats, etcètera. Això és el que no pot ser. Avui mateix mirava les redes socials i els bancs i les caixes continuen cobrant la quota de manteniment. Escolta'm, és que hem d'entendre que és una crisi i que hem de remar tots en la mateixa direcció. O sigui, no pot ser que pugin els impostos, no pot ser, això no s'aguanta. Per tant, què demanem? Demanem que entenguin que això pot acabar amb una crisi social que no la podran suportar les administracions. I per tant, que facin ara el que haurien d'haver fet fa 2 mesos. Mm-hmm.
Doncs Núria Aparicio, directora general de Barcelona Oberta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i tant de bo la pròxima vegada que parlem les coses estiguin millor.
Tant de bo. Truca'm per Nadal i a veure si podem brindar encara que sigui per telèfon.
Tant de bo sigui així. Una abraçada forta, Núria.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Bé, sigui bé o malament la cosa, trucarem, almenys que sigui per brindar pel Nadal, que sempre és un bon que, almenys tenir bons desitjos, eh? De seguida parlarem de sous, de quins són els sectors que més cobren ara, els millors sous dels sectors. Farem de seguida aquí, a la Linterna, a COPE Catalunya i Andorra.
Hola, amigos. Hoy, en nombre del equipo y el mío propio, queremos agradecer a todos los clientes, proveedores, trabajadores, transportistas y amigos la ayuda prestada para salir juntos de los momentos actuales. Salud y trabajo para todos, os lo desea vuestro amigo Carlos de Pinter.
COPE Catalunya y Andorra.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca, ara és el moment.
El Eurostars Gran Marina ha preparado una oferta exclusiva para todos los residentes en Cataluña. Disfrutad de estancia de auténtico lujo en una habitación superior, una copa de bienvenida en el lobby bar y un detalle de bienvenida en la habitación por solo 100 euros. ¿Aún no conoces el hotel? Esta es la oportunidad para dar la bienvenida al otoño, descubriendo uno de los hoteles más emblemáticos de Barcelona, el Eurostars Gran Marina. Haz tu reserva antes del 31 de octubre a través de la web grandmarinahotel.com, introduciendo el código Hola Barcelona.
Hablamos con nuestros amigos de Área Jurídica Global sobre la ley que cancela las deudas en toda Europa. ¿Qué es la ley de la segunda oportunidad?
La ley de segunda oportunidad es una normativa europea que obliga a los bancos a refinanciar las deudas a familias y autónomos a una cuota que sí puedan pagar. Y si los bancos no aceptan, se cancelan las deudas legalmente por ley. No es broma, es ley de segunda oportunidad.
Llama e infórmate al 900-901-716. Cancelan tus deudas por ley. Área Jurídica Global, 900-901-716. Llama gratis.
¿Cansado de tu viejo sofá? Dile adiós con el plan Renove de Galerías del Tresillo. Te subvencionamos por tiempo limitado tu nuevo sofá, cheslón, sofá cama o colchón, hasta un 40% de descuento. Sí, sí, has oído bien, hasta un 40% de descuento. No esperes más o te quedarás sin subvención. Galeríasdeltresillo.com.
Nos habla la doctora Torrejón del Centro Médico Estético Star Bene para orientarnos sobre cómo y qué tenemos que hacer para perder peso.
En este periodo del año son muchas las personas obesas que piensan en solucionar su problema de exceso de peso acudiendo a algún tratamiento quirúrgico, sobre todo el balón gástrico. ¿Qué puede aportarte este tratamiento? Seguramente la pérdida de los kilos que deseas, pero tienes que saber la alta reincidencia que tiene este procedimiento. Es decir, al no tratar las causas del exceso de peso, es muy frecuente que después de un tiempo el paciente recupere el peso perdido con algunos kilos más añadidos. Con esta técnica tampoco conseguirás perder la grasa de donde más lo necesitas. Y además, según el paciente, la pérdida de peso puede acompañarse de una importante relajación del tejido. Ahora me toca hablarte de eficacia, salud, calidad de vida y calidad de pérdida de peso. Todo esto junto con la pérdida de los kilos deseados en el mismo tiempo puedes conseguirlo sin cirugía llamándonos al 93 414 36 31. Otros pacientes nuestros te contarán sus experiencias. Soy la doctora Torrejón.
El teléfono de la doctora Torrejón es el 93 414 3631. 93 414 3631.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una mica més més de 20 minuts, 22 minuts, arribarem a les 8 del vespre. Quins són els sectors que més paguen? O si vols canviar de feines? Bé, és una cosa molt agosarada dir tot això ara mateix, però bé, el cas és que s'ha fet un estudi. Quins són els sectors que més paguen? Ho ha fet ho ha fet Spring Professional, que és la tercera vegada que fa aquesta guia del mercat laboral. Tenim al telèfon el Carlos Abelló, que és director de Spring Professional a Catalunya. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias.
Bienvenido. Bueno, de entrada, ¿cómo se calcula? Con el secretismo que hay a veces en los sueldos de las empresas y quién cobra y quién no cobra, ¿cómo sabéis, de entrada, quién cobra más en qué empresa, bueno, en qué empresa o en qué sector, que en otro?
Bueno, esto es a través de un estudio que hemos realizado de todos los procesos de selección que llevamos, de toda la base de datos que tenemos, y en un estudio que hemos contado de mercado con más de 90.000 empleos, de las 100 posiciones más demandadas en España, y así hemos conseguido establecer una media de todos los empleos que hay actualmente, ¿no?
Supongo, Carlos, que eso también es una cuestión de oferta-demanda, ¿no? Si hay mucha demanda de un determinado profesional y hay pocos profesionales, pues, por lo tanto, sube el sueldo.
Totalmente. La demanda es la que está mandando, obviamente, esta inflación o estas subidas salariales o que hay unos perfiles por los que obviamente las empresas estén dispuestas a pagar más.
¿Qué sectores serían los que más están dispuestos a pagar por determinados profesionales?
Mira, ahora mismo los sectores que están pagando más son los sectores de banca y seguros, el sector de life science, que está creciendo muchísimo, la industria y el e-commerce, y también la tecnología.
El e-commerce, exactamente, del e-commerce, exactamente, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de todo el proceso de digitalización y de que todas las empresas están transformando en el mundo online.
De acuerdo. O sea, aquellas personas que se dedican a digitalizar una empresa, básicamente para ofrecer los productos en la web.
Exacto. Y todo el proceso de venta y de publicidad que actualmente hay en la web, en las redes sociales, en internet.
Claro. Supongo que, claro, cuando hablamos de compras y logística, la logística se está disparando. Supongo que es una cuestión también de la pandemia que estamos sufriendo.
Totalmente. El sector de compras y principalmente el sector de logística está sufriendo está aprovechándose de un gran auge, ¿no? Conocemos ya grandes empresas multinacionales, pero la logística ha repuntado muchísimo en esta pandemia.
Claro, la cuestión y la pregunta es si esto ha venido para quedarse, porque claro, hemos descubierto ahora, posiblemente gracias a la pandemia, se ha disparado la demanda de comprar a través de internet, online, pero claro, cuando de aquí unos años, bueno, unos años, espero que no sea de aquí unos años, de aquí poco tiempo,
esperemos que no,
todo vuelva a una normalidad, ¿esto ha venido para quedarse?
Es difícil afirmar de manera categórica que ha venido para quedarse, pero yo creo que será hemos acelerado un proceso que igual hubiera tardado más años, y yo creo que será como un mixto, ¿no? O sea, si yo creo que habrá, o sea, se mantendrá muchísima la compra nueva, por así decirlo, pero se volverá obviamente a salir a la calle a comprar, y bueno, yo creo que se mantendrá una parte de ese gran crecimiento que hemos tenido.
Bien, por ahora vemos la parte que más crece, también tenemos la que menos crece, o sea, la más afectada en cuestión de salarios, sí, por culpa de la pandemia. ¿Cuáles serían?
Sí, el sector industrial ha sufrido muchísimo, y la parte de construcción inmobiliaria también, pues bueno, lo ha pasado, bueno, está sufriendo bastante en esta pandemia, y también el sector de los recursos humanos.
O sea, que digamos que si queremos aprender algo, si queremos especializarnos en algo, tal vez habría que ir aprendiendo sobre la marcha, porque nunca sabemos si esto va a seguir para durante mucho tiempo o no. Sí.
La tecnología sigue siendo la apuesta más segura.
La tecnología.
Para el futuro, para nuestros hijos y para aquellas personas que estén en una situación de paro, apostar por los lenguajes de programación y la tecnología será una apuesta segura.
Carlos Abelló, director de Spring Professional en Cataluña, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
La tecnologia és l'aposta de present i de futur, però no només per nosaltres, que ja molts tenim una edat, sinó ja pels nostres fills directament, eh? Bé, de dos quarts a dos minuts, perdó, i arribarem a tres quarts de vuit del vespre, hora de parlar de les estrenes de cinema. Com totes les setmanes, tots els divendres, tanquem la Linterna Catalunya i tanquem la setmana la Linterna Catalunya parlant de cinema, possiblement amb el millor crític de cinema de tots els temps, i pràcticament omnipresent perquè està a tots els festivals possibles. És a dir, si hi hagués dos festivals alhora, la meva pregunta seria si seria capaç d'estar als dos festivals alhora. Víctor Esquirol, bona tarda.
Bona tarda. Seria capaç, sobretot perquè, clar, 2020, i si una cosa bona té, és que alguns festivals estan apostant també per l'edició online. És a dir, el que faria seria anar presencialment a un festival, d'acord? Veure les pel·lícules pel matí d'aquell festival i després per la tarda o per la nit veure via online les pel·lícules de l'altre festival. Així que sí, responent a la teva pregunta, sí, sí que es pot.
Veus? És que... Bé, Víctor Esquirol, de seguida parlem de les estrenes, d'acord?
Perfecte.
Fins ara.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros, con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No, no, no es molestia. Te la hago online. Sí, sí, claro. Te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades en dos horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Mira qué llavero más innovador me ha dado mi seguro. Fíjate, tiene una pieza súper útil para desenganchar los carritos del supermercado. ¿Es lo más?
Pues la innovación del mío es que puedo pagar mes a mes. Como mi seguro de coche es de Línea Directa.
Solo un seguro te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa de ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Toby, venga a casa.
Oye, ¿cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso! ¡Eso, eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excite. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás, pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica, porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. She's a killer queen, got
that agility, dynamite with a laser beam. Amb aquesta meravella de cançó entrem a parlar de cinema amb el Víctor Esquirol. Segons la teoria de cordes, segurament en aquest univers i multiversos diferents continua sent el millor crític de cinema de tots els temps. Víctor Esquirol, molt bona tarda.
Què tal, Cruz? Com anem?
Doncs encantat de sentir-te, Víctor, com sempre, ja ho saps, eh?
Sí, mira, escolta, falta de veure'ns el careto, no?
Sí, sí.
Aquí, en versió presencial, doncs, bo és sentir també la teva veu.
El dia que fem la secció aquí en directe, com abans, és que les coses hauran millorat molt.
Sí, sí, no, serà una molt bona senyal i, escolta, també serà un molt bon regal, no?, de tornada a l'antiga normalitat, aquella que ens agrada tant.
Bé, deixem-nos d'estimar per antena, perquè m'estàs posant melancòlic. Anem a repassar les estrenes de la setmana. Per on vols començar?
Doncs mira, començo amb una pel·lícula que el propi títol i la pròpia premissa, com ara comentarem, és molt adient pels nostres temps. Em refereixo a La voz humana.
Deixem-ho aquí perquè tot el tràiler és música, és a dir, que no hi ha una veu. La voz humana, això sí, és la pel·li de l'Almodóvar, la nova pel·li de l'Almodóvar.
Sí, sí, correcte, és la nova pel·lícula del Pedro Almodóvar, que sense cap mena de dubte és el gran autor de cinema espanyol de les últimes dècades, podríem dir. No és un llargmetratge, de fet, és el que s'anomena un migmetratge, és una pel·lícula de penes mitja hora, però que per la importància que té, no? pel fet de juntar el Pedro Almodóvar amb la seva actriu protagonista, en aquest sentit, en aquest cas, que és la Tilda Swinton, i també s'ha de dir, pel moment crític que estan visquent les sales de cinema, és un migmetratge que es pot veure en pantalla gran, cosa que és molt atípica, no? Vull dir, de tota la vida que hem concebut anar al cinema a veure un llargmetratge, no? Estar allà, com a mínim, diguem que hora i mitja, doncs aquí no, per un preu especial, evidentment, podem gaudir en pantalla gran aquesta peça curta, però intensíssima, i que, sens dubte, almenys en el meu parer, justifica totalment el preu d'una entrada al cinema. És també una pel·lícula històrica, perquè implica el primer treball del Pedro Almodóvar en anglès, que era aquesta assignatura pendent que ell mateix s'havia posat des de feia temps, però que ha hagut d'arribar aquest any tan estrany, no? 2020, perquè finalment puguem veure una pel·lícula en anglès del Pedro Almodóvar. Què és La voz humana? És, per entendre'ns, l'adaptació d'un text d'una obra del Jean Cocteau, d'un text que l'Almodóvar li tenia tan apreci, tan carinyo, podríem dir, que de fet ja l'havia posat aquest text en altres pel·lícules seves. És una pel·lícula que, la voz humana, que a nivell cinematogràfic es podria considerar com una espècie de remake d'una cinta de l'any 1948 dirigida pel Roberto Rossellini i protagonitzada per l'Anna Magnani, que es titulava L'amore, i que estava, de fet, dividida en dues parts, que era Il miracolo i, de fet, La voce humana, és a dir, La voz humana. En què consisteix? És un melodrama?
Ja, té tota la pinta de melodrama, té tota la pinta d'allò de madre mia.
Sí, no, a veure, i de fet, aquestes alçades ja sabem que és el territori on el Pedro Almodóvar se sent més a gust, no? Es mou més còmodament. És un melodrama en el que nosaltres pràcticament només veurem a la Tilda Swinton. És bàsicament la Tilda Swinton, el personatge encarnat per la Tilda Swinton, tancat en el seu pis i esperant, com alma en pena, la trucada del seu estimat. És un text que consisteix en sentir pràcticament només la veu i veure la cara de, en aquest cas, la Tilda Swinton. És una comunicació via telefònica que ella estableix amb el seu estimat, no? I nosaltres, a través de les rèpliques que va donant la Tilda Swinton en aquesta trucada telefònica, anem percebent com la relació amorosa que els està unint, no? Aquest fil telefònic que els està unint, es va tallant cada cop més i més i més i més. És bàsicament, ja et dic, aquestes alçades, el bo del Pedro Almodóvar és que difícilment ens pot sorprendre. I dic que és bo perquè és un dels grans mestres del cinema a nivell mundial, indiscutiblement, i perquè és un home que ja fa temps que està instal·lat en una espècie de maduresa artística que fa que tot el que toqui es converteixi en or cinematogràfic. Què et vull dir? Que amb la manera que té en treballar amb els seus actors, en aquest cas repeteixo la Tilda Swinton, amb la manera que té de jugar amb la música de l'Alberto Iglesias, amb la manera que té de jugar també amb la fotografia del José Luis Alcaine, són tot actius, són tot instruments que ja havíem vist en anteriors pel·lícules de l'Almodóvar, però que, repeteixo, estan en un nivell que podríem dir gairebé de perfecció. Mereix la pena anar a una sala de cinema només per mitja hora? Jo dic que sí. I si no em creieu, aneu a veure La voz humana i ho discutim la setmana que ve.
Molt bé, doncs mira, aquí tenim la primera pel·li. Jo ja havia detectat en el tràiler que era un drama d'aquells importants. Però bé,
sí,
es veu que sí. Anem a per la segona, Víctor.
La segona és Una vez más.
No me lo esperaba. que alguien a quien quieres tanto se vaya así de repente sin poderte despedir.
Jo, quan el Víctor Esquirol m'ha enviat els tràilers, aquest és el segon, després de veure el primer de l'Almodóvar, i he pensat, avui el Víctor Esquirol, aquest cap de setmana em vol arruïnar la vida, em vol matxacar vilment amb drames rere drames.
Sí, és això, o que he comprat moltes accions de Kleenex, no? I avui estic forçant l'audiència a comprar mocadors per veure pel·lícules. Escolta, una vez más, és efectivament una pel·lícula amb rerefons dramàtic, però és una pel·lícula molt agradable. Consisteix, és bàsicament la història d'un retrobament d'una noia que ha estat, una noia jove, que ha estat visquent durant bastants anys a Londres i que ha de tornar a la seva Sevilla natal, no? I allà ha de passar un dia i una nit, un dia i una nit que ella aprofitarà per retrobar-se, evidentment, amb la seva família, amb els seus amics i amb els seus vells amors. És una pel·lícula que repeteixo, que evidentment té rerefons dramàtic, però que jo crec que incideix molt més en tots aquells moments, en totes aquelles frases, en totes aquelles rèpliques que ens recorden l'alegria de viure. És una pel·lícula lluminosa, és una pel·lícula agradable de veure, és una pel·lícula que crec jo que filma molt bé pels carrers de Sevilla. Sabem tots perfectament que Sevilla és una de les ciutats més agradables del món. És una pel·lícula que jo veig molt a gust. És una pel·lícula que també sap jugar molt bé amb la música perquè sigui tot perquè tota la trama sigui més digerible de cara a l'espectador. Ja et dic que sí, evidentment hi ha un moment en el que hi ha espai per plorar, però no definiria jo una vez más com un dramón com el que podia ser la pel·lícula d'Almodóvar, sinó que repeteixo com una pel·lícula adulta, com una pel·lícula seriosa, però sobretot com una pel·lícula molt agradable.
Molt bé, és la segona pel·lícula i tens 2 minuts, et sobren?
I em sobra un.
Et sobren per parlar de la tercera.
La tercera és Antologia de un pueblo fantasma.
Pour que château de cartes s'écroule, il suffit d'en retirer une seule.
Després de veure els dos trailers drama del principi, després el Víctor Esquirol m'ha rematat amb una culturatada, però escolta'm, té una pinta bona, a més, aquesta culturatada m'ha agradat.
Ah, és que de tant en quant trobo alguna culturatada que és una mica del teu agrado, és veritat. És la nova pel·lícula del Denis Coté, un dels grans autors quebequesos, que barreja el que vindria a ser una espècie de documental sobre aquests pobles perduts en el nord de Canadà, inaccessibles i que estan condemnats a desaparèixer, et barreja el que podria ser un documental sobre això amb un relat terrorífic, amb un relat sobre fantasmes, i t'ho barreja d'una manera que és gairebé diria violenta, perquè passa d'una faceta a l'altra aquesta pel·lícula sense previ avís. I quan t'estàs adaptant a un territori de dalt, d'acord, ara el director m'està parlant d'això, pum, de sobte la pel·lícula canvia i pega un gir hiperbrusca pel fantàstic que, repeteixo, desconcerta molt, però almenys a mi m'atrapa encara més.
Doncs Víctor Esquirol, crític de cinema de Otros Cines Europa i gurú de la Linterna Catalunya, gràcies per un cop més per les teves opinions i les teves crítiques. Una abraçada forta.
Gràcies per escoltar-me, Cruz, i aquí estarem la setmana que ve.
Bon cap de setmana, una abraçada forta, Víctor.
Igualment.
Cuida't. Doncs amb aquestes tres pel·lícules que ens comentava el Víctor Esquirol, tanquem la setmana de la Linterna Catalunya. Recordeu que la Linterna continua encès aquí a COPE Catalunya i Andorra amb l'Àngel Espósito i que podeu recuperar totes les xerrades a la web de la casa. www.cope.es. Que acabin de passar una bona tarda i un millor cap de setmana.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.